Són les 8, bon dia a tothom.
Bon dia per sortir de casa amb jaqueta. Cel més tapat fins a migdia amb risc d'algun ruixat i a la tarda nit entre la tramuntana amb un ambient de tardor avançada.
Què tal, com esteu? Són les 8 d'avui, que és divendres. Ja és divendres 11, 14... Divendres 4 de l'11, 4 de novembre del 2022. Avui, això, el que ens deia l'Albert, meteorològicament dividim el dia com en dues parts. Ara, de moment, unes estones més tapat, no?, aquest matí, fins al migdia, i a la tarda marxa del tot la nuvolositat. Hi haurà tramuntana, més intensitat, alteració de mar i dia tirant a fred amb màximes que, amb prou feines, i no crec, arribaran als 20 graus. La mínima baixarà dels, o ha baixat dels 10 graus. Aquest cap de setmana, doncs, també sol i fred dissabte, i diumenge també pinta de la mateixa manera. Ara mateix tenim 13 graus a Palafrugell, 11 a Torroella i 12 a la Bisbal. Com a notícies destacades d'avui, per exemple, expliquem que l'atur baixa gairebé un 5% a Girona a l'octubre després de 3 mesos de cens. També parlem del projecte de l'Arbreda de Palamós, que ja ha estat aprovat, de les últimes escales de la temporada de creuers al port de Palamós, i també de Josep Esteve, el defensor del ciutadà de Palafrugell, que ja ha avançat que no repetirà en el càrrec. I atenció també, perquè ahir es van presentar els primers, les noves figures del caganer.com, l'empresa torroellenca, que presenta noms com Lewandowski, Feijó o Lady Gaga. També parlarem avui, com que és divendres, de la prèvia esportiva del cap de setmana, i repassarem què és el que espera als equips, els principals equips baixempordanesos, i també coneixerem l'actualitat de l'esport gironí. Són les 8 i 2 minuts.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Els periodistes que avui ens acompanyen a fer en aquest informatiu són la Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
En Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia.
I en Sergi Villena, bon dia.
Què tal, bon dia.
Doncs comencem amb tu, Ferran, perquè... No, en aquest cas, Gerard, perquè l'atur baixa gairebé un 5% a Girona l'octubre després de 3 mesos d'ascens i situa la xifra de desocupats en 31.685.
Les comarques gironines, per contra, han perdut 9.228 afiliats a la Seguretat Social en només un mes. El mercat laboral gironí ha fet un tomb després de mesos d'ascens amb una baixada de l'atur de gairebé el 5% respecte al setembre.
El centre obert de Palamós encara no ha començat el seu servei aquest mes d'octubre, Maria.
Tal com explica la regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de Palamós, Chaima Metxal, el centre no ha pogut iniciar el servei per aquest curs per la falta de personal.
I dues notícies que ens mantenen a Palamós. Per començar, que s'ha aprovat el projecte de reforma del Parc de l'Arbreda.
El parc mantindrà la seva essència, però s'enderrocaran les tanques i murs que el delimiten per tal de fer-lo més obert i permeable amb el seu entorn, amb la finalitat de millorar la seva qualitat com a espai públic.
I després que programen tres últimes escales de creuer al port de Palamós a la temporada 2022.
La primera aturada la farà el vaixell Sea Born Ovation el dijous 10. Les dues restants es faran els dies 17 i 18 de novembre al Windsurf i al Seven Seas Splendor, respectivament.
Encara sense moure'ns del mar, un projecte de ciència ciutadana detecta 120 tàxons de flora exòtica als penya-segats de la Costa Brava.
El LifeMed Cliffs delimita amb precisió l'extensió ocupada per tres espècies de plantes invasores al Cap de Creus.
Les 8 i 4 minuts, Josep Esteve, el defensor del ciutadà de Palafrugell, avança que no repetirà en el càrrec, Ferran.
El pròxim mes d'abril farà 5 anys que l'està ocupant i ja s'està buscant substitut o substituta. Palafrugell disposa de l'oficina del defensor del ciutadà, una institució imparcial independent que vetlla per garantir el dret de la ciutadania a rebre una bona atenció de l'administració i a la no vulneració dels seus drets.
Lewandowski, Feijó o Lady Gaga estan entre la quarantena de figures noves que han presentat els torroellencs caganer.com.
L'empresa celebra el seu 30è aniversari amb la presentació d'una quarantena de noves figures de fang que aconsegueixen convertir en personatges famosos del món de la política, de l'art, de l'esport, de la ficció o del món digital.
La directora i guionista productora de cinema Judit Colell inaugurarà la cinquena Fira Indilletres.
La inauguració serà el primer acte de la primera jornada de la fira, que se celebrarà a 11:15 al pavelló firal de la Bisbal d'Empordà. La programació de la fira enguany es va presentar el passat 25 d'octubre.
I ara el repàs de l'agenda esportiva del cap de setmana, quan són les 8:05, comencem parlant de futbol. El Palamós buscarà els 3 punts al camp del Bescanó. Sergi.
Només un punt separa ara mateix els dos equips. Els palamosins són novens amb 6 punts i el Bescanó és 12è amb 5. I per tant, l'objectiu del conjunt blau i groc serà distanciar-se dels gironins i escalar més posicions.
I un Calonge ambiciós apunta al primer lloc de segona catalana.
L'important triomf contra el Cala Guidó per 3-1 ha reforçat el projecte d'un Calonge que l'any passat es trobava a tercera catalana i que ara mateix no descarta res. El debut a la categoria està tenint un enorme mèrit i l'equip ja és segon.
En bàsquet baix empordanès, el líder Bisbal Bàsquet rep la Filden.
El Prosper Plast Alfinden aragonès visitarà aquest dissabte el pavelló vell de la Bisbal i els locals volen continuar amb la ratxa de triomfs que els ha permès liderar la classificació.
Pel que fa als equips de Girona, destaquem d'entrada que l'Uni Girona va protagonitzar un partit molt complet que li va suposar un gran triomf a l'Eurolliga. Les gironines continuen invictes en totes les competicions.
Davant d'una potència continental com les italianes del Famila Schio, l'Espart Girona va tornar a fer una exhibició de joc col·lectiu. I aquest diumenge, de nou canvi de competició per tornar a la Lliga amb un partit complicat i enfrontar-se al líder Casademont de Saragossa.
I continuem amb bàsquet perquè aquest diumenge el Bàsquet Girona visita el líder Barça.
Els gironins han encadenat 2 triomfs consecutius i intentaran mantenir la inèrcia positiva i seguir escalant posicions. Per la seva banda, els blaugranes empaten a 5 victòries i una derrota amb Madrid i Club Bàsquet Canàries, però són primers per millor diferència de punts anotats.
I pel que fa al futbol, el Girona vol confirmar contra l'Atlètic la recuperació de l'optimisme.
La injecció d'optimisme que va suposar l'empat al Bernabéu ha reforçat un Girona que, malgrat tot, ha de corregir aspectes del joc. Són factors que l'equip arrossega i que el penalitzen. Cal assegurar més la defensa per aprofitar la qualitat del joc ofensiu.
Anem amb la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Quin temps farà avui i aquest primer cap de setmana de novembre?
Doncs tindrem un divendres que el dividim en dues parts. Aquest matí fins a migdia cel estones tapat i fins i tot amb algun ruixat entre mig matí i migdia, localment acompanyat de tempesta, tot i que en general serà poca cosa. A la tarda marxa del tot la nuvolositat un cop ja ens hagi creuat el front i entra aire fred de component nord. La tramuntana guanyarà intensitat la propera nit, provocant també alteració de la mar amb onades de més de 2,5 metres a les zona del Cap de Begur. Tot plegat en un dia més aviat fred, en què la temperatura màxima tot just fregarà els 20 graus i a la mínima baixarà dels 10 graus. Dissabte, dia assolellat però fred, amb tramuntana de moderada forta intensitat i cops que poden superar els 70 km per hora, segons informa l'avís de perill del Servei Meteorològic de Catalunya. Diumenge ja sense vent destacable, predomini del sol i l'efímera baixada de temperatura quedarà enrere perquè la temperatura tendirà a tornar a pujar, si bé l'ambient del matí seguirà sent fred i la màxima ja no es podrà disparar tant com els dies enrere a causa de que les nits es van allargant i les hores de sol es van escurçant. Però la fred d'aquesta propera nit i dissabte ben poc durarà.
Moltes gràcies, Albert Aparicio. Aviam això, quina previsió ens espera i com passem el cap de setmana. A les 8:09. Més enllà del Baix Empordà i altres notícies, no sé si us n'heu adonat o potser ho heu llegit en algun lloc així de passada. Gerard Piqué es retira aquest cap de setmana. El central de la Masia ha anunciat aquest dijous, mitjançant un vídeo, que el partit de demà contra l'Almeria serà el seu comiat de l'estadi culer. Diu, aquest dissabte serà el meu últim partit al Camp Nou i ho farà aquest 2022 sense esperar que finalitzi la temporada. Aquesta temporada està sent una temporada difícil per Piqué perquè no té la confiança de Xavi i està rebent moltes crítiques. En aquest vídeo, Gerard Piqué el que diu és ens tornarem a veure, és un fins aviat, i apunta a la presidència del Barça.
¿Creéis que Piqué debería dejar el Barça? cuatro de los menores y ha ganado más de 30 títulos para el Barça. Y hoy se ha acabado el Gran Piqué que conocíamos.
Culés, soy el Gerard. Fa setmanes...
Doncs aquest és el vídeo d'en Gerard Piqué, que ja acumula prop de més de 500.000 de m'agrades a Twitter. Més notícies. El Banc Central Europeu recomana a la banca repercutir el nou impost en els clients. Christine Lagarde demana al govern espanyol que valori les conseqüències negatives de la mesura, mentre que la ministra Montero diu que ja ho han fet i que el dictamen del Banc Central Europeu no és vinculant. Francesc de Dalmases accepta ara que la periodista del Fax es va sentir intimidada per la seva conducta. El diputat de Junts envia una carta a la Comissió de l'Estatut de Diputats que investiga la seva actitud. En aquesta carta assegura que es troba de baixa mèdica i que no podrà comparèixer en aquesta comissió del Parlament de Catalunya. I la Junta Electoral Central obvia la justícia europea i es nega a acreditar Carles Puigdemont com a eurodiputat. L'organisme electoral diu, en resposta a la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, que no pot expandir la credencial d'eurodiputat de Puigdemont, Comín, Ponsatí i Soler fins que no viatgin a Madrid per prometre la Constitució. 4 minuts i arribarem a un quart de nou. El comentari d'avui, al Supermatí, ens l'envia el politòleg Andreu Paneque.
Pensant en el meu comentari per Ràdio Capital, em vaig posar a fer recerca de temes i aspectes interessants per poder destacar. En aquestes, que per deformació professional vaig acabar interessant-me pel nom i les característiques de les persones que dirigeixen els municipis de la nostra comarca, el Baix Empordà. Doncs bé, apreciats oients de Ràdio Capital, vaig entrar a la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Empordà i em vaig fixar, simplement, en l'òrgan de govern d'aquesta institució, el Consell d'Alcaldes. I sabeu quina sorpresa em vaig trobar? Doncs que de les 35 persones dirigents del Consell, és a dir, de la representació d'alcaldes i alcaldesses de la nostra comarca, només 9, repeteixo, 9, en són dones. Tenim la sort que a nivell nacional hem posat el focus en la paritat de la representació, o el que en ciències polítiques coneixem com la representació descriptiva. Però què passa? Què passa a nivell local? Què passa en aquells espais on el focus mediàtic no hi té el focus posat? Doncs bé, que estimats conciutadans del Baix Empordà, la representació paritària desapareix. Només el 25,71% de les representants són al capdavant del consistori. Així que, com diuen, a vegades una imatge val més que mil paraules, així que els recomano entrar a la pàgina web del Consell d'Alcaldes del Baix Empordà i veuran una necessitat de canvi. Estimades direccions dels partits polítics de la comarca, urgeix tenir en compte la representació descriptiva.
Moltes gràcies, Andreu Paneque, per aquest comentari al Supermatí de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, i que podeu escoltar també a Ràdio Bisbal. L'informatiu conjunt d'aquestes tres emissores, unim forces per obrir aquest informatiu que podreu escoltar a partir d'ara amb el repàs de totes les notícies que passen al Baix Empordà. I de seguida farem l'entrevista del dia, que habitualment, com sabeu, fem a un quart de nou del matí, però abans hem d'explicar algunes notícies i de seguida farem l'entrevista. Per començar, que l'atur de les comarques gironines ha trencat la tendència a l'alça dels últims mesos i tanca el mes d'octubre amb 1.600 desocupats menys. Això és un 5% menys que el setembre, només superat per Lleida.
A les comarques gironines el mes es tanca amb 31.685 persones que busquen feina. Si comparem la dada amb la de fa un any, el nombre d'aturats a la marca ha caigut un 12%, amb 4.489 aturats menys que l'octubre de l'any passat. Per contra, l'afiliació a la Seguretat Social ha experimentat una caiguda del 2,6% i durant el mes de setembre a Girona s'han perdut més de 9.200 afiliats. El mercat laboral gironí ha fet un tomb després de mesos d'ascens, amb una baixada de l'atur de gairebé el 5% respecte del setembre. En xifres, durant aquest octubre s'han registrat més de 1.600 desocupats menys. En total, la demarcació té 31.685 aturats.
El descens en les dades d'atur són generalitzades i la demarcació se situa en la segona posició, només superada per Lleida. En el global de Catalunya, el nombre de desocupats ha caigut un 1,78%. Per tant, destacable el fet que a les comarques de Girona el percentatge de descens de l'atur és més alt que en la mitjana de Catalunya, i això en uns mesos en què que són complicats aquí a casa nostra per la finalització de la temporada turística. Gerard.
Per sectors a les comarques gironines, el sector serveis és el que acumula el gruix de desocupats. Més de 22.200 el segueix, tot i que de lluny, la indústria. I el sector serveis és el que també ha perdut més desocupats en l'últim mes. Dels 1.655, 1.358 provenien del sector servei i 186 de la construcció. El mercat de treball a la demarcació també ha perdut afiliats. En concret, de setembre a octubre hi ha més de 9.200 afiliats menys. En total, a la demarcació hi ha gairebé 350.000 afiliats a la Seguretat Social. I, per contra, durant el mes d'octubre s'han signat 20.500 contractes a la demarcació, una dada que suposa una baixa del 16% respecte al setembre, amb 4.000 contractes menys.
Per cert, relacionat amb el turisme... I el que dèiem, la finalització de la temporada turística. Doncs bé, ja s'han programat les tres últimes escales de creuer al port de Palamós a la temporada 2022. La primera aturada la farà el vaixell Seaborn Ovation el dijous dia 10. Les dues restants es faran els dies 17 i 18 de novembre. El Windsurf i el Seven Seas Splendor, respectivament. Maria.
Aquestes tres escales tanquen la temporada 2022 de creuers al municipi, tal com ha confirmat Ports de la Generalitat a Ràdio Palamós. Des que es va encetar l'abril passat, la campanya ha comptat amb un total de 55 creuers. Aquestes xifres suposen una tornada a la normalitat després de la pandèmia. Per això, l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha valorat a Ràdio Palamós de manera positiva la temporada de creuers.
Ports de la Generalitat normalment sempre doncs, ens ho notifica a principis de temporada, entre el mes de febrer i març, que ja, diguéssim, poden donar més per ferm doncs, aquestes prereserves que fan les companyies creuerístiques i, per tant, no tenim xifra. Nosaltres esperem doncs, situar-se en el mateix número d'escales d'aquest any o una mica per sobre.
A més, l'alcalde del municipi espera que la temporada de creuers de l'any 2023 es presenti en termes similars i que segueixi la tendència de desestacionalitzar l'activitat de creuers al municipi.
I sense moure'ns del mar... El projecte de ciència ciutadana Life Medclips ha permès detectar 120 tàxons de flora exòtica en els penya-segats de la Costa Brava en un any. Els tàxons són grups d'organismes emparentats que s'han agrupat en una classificació determinada.
El projecte europeu té com a objectiu millorar la gestió de les espècies invasores que amenacen la diversitat de la flora en els penya-segats mediterranis. Va néixer ara fa un any i s'allargarà fins al setembre del 2026. Al llarg d'aquest primer any de projecte també s'ha delimitat de forma precisa l'extensió que ocupen tres de les principals espècies de plantes invasores, l'ungla de gat, la figuera de moro i la gasanya, al Parc Natural del Cap de Creus. Es tracta d'un creixement de forma subespontània, però en alguns casos hi ha una expansió evident i això suposa un risc per a l'hàbitat. A més, el projecte Life Medclips ha detectat per primera vegada a la Costa Brava la Chelyondropuntia pallida, una espècie invasora i considerada de comunicació urgent. Aquesta detecció en una fase tan primària ha permès eliminar tots els individus trobats i frenar-ne l'expansió.
Gràcies. Moltes gràcies, Gerard Escats. De seguida continuarem aquest repàs informatiu perquè hi ha moltíssimes notícies destacades i, a més, avui que és divendres, com cada divendres, volem conèixer què és el que espera als equips baix-empordanesos i a totes les comarques de Girona en aquest cap de setmana, sobretot pel que fa al futbol i pel que fa al bàsquet. Però abans hem de parlar de... Ja ho sabeu que els divendres ens agrada explicar coses que passen al llarg del cap de setmana. I avui ens semblava interessant explicar, parlar de les visites guiades que s'organitzen al voltant de la Bisbal medieval. Ja sabeu que el nucli antic de la Bisbal compta amb un ampli patrimoni històric que, en els que destaca això, l'època medieval. Per exposar tota aquesta història i la descoberta de la capital del Baix Empordà d'una manera diferent, des de l'Ajuntament de la Bisbal proposen la visita guiada la Bisbal medieval. Avui ens explica, ens visita el Supermatí, en Dani Sabater, tècnic de promoció econòmica de la Bisbal, per explicar-nos més aspectes sobre aquestes visites guiades. Ja el tenim, ja el podem saludar. Dani Sabater, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Com va sorgir la idea de crear aquestes visites guiades a la Bisbal, aquesta, donar a conèixer la Bisbal medieval?
Bé, això ja porta molts anys realitzant-se de visites guiades. Nosaltres des de l'àrea de promoció i en concret des de l'oficina de turisme, doncs cada any a l'estiu, sobretot i especialment, doncs organitzem diferents visites guiades. I en aquest cas, potser des de l'any passat, hem intentat instaurar un procediment en el qual cada primer dissabte de mes es fes una visita guiada fixa, no? A les 6 de la tarda, en aquest cas en horari d'hivern, per fer el coneixement d'aquesta doncs, vila medieval, no? Que nosaltres és un... històricament, no? També la mitjana era la vila episcopalis, no? La vila del bisbe, perquè el senyor feudal era el bisbe de Girona.
Clar, és que realment és fonamental, no? La història medieval, l'època medieval en la història de la Bisbal, no?
Sí, sí, és clau en el desenvolupament d'aquest rere país, no? De la zona d'aquí de l'Empordà, doncs aquí tenim a banda de la Bisbal, tots, que, bé, com ja deia, depenia del bisbe de Girona, tenim les viles també medievals de Cruïlles, no? Que va, i els de Pere Tallada, que van generar un dels llinatges més importants de la Catalunya medieval, la vila de Monells, no? Del comtat d'Empúries. Per tant, era una terra fronterera i, per tant, en diferents comtats i cadascun de les viles, no? Té els seus elements que s'han pogut conservar medievals.
Estem parlant d'una visita que, com ara ens deies, ara a l'horari de tardor es fa a les 6 de la tarda, un cop al mes, i aquest dissabte és un d'aquests cops, és el cop al mes,
sí, sí.
I que surt, si no m'equivoco, des d'on surt?
Surt de la plaça del Castell, el Castell Palau, no?, que s'anomena, per tant és precisament que es visita amb el viatge, diguéssim, d'un professional, i per tant és la joia de la corona en part de la visita. La Bisbal, de fet, compta amb dos castells. El propi castell, que en aquest cas és municipal, no?, per, és històric, no?, perquè pertanyia al bisbe de Girona i després va anar evolucionant i va ser públic, diguéssim, i que és el gestionat pel propi ajuntament de la Bisbal, i el segon castell és el Castell d'Empordà, no? Que el Castell d'Empordà ara mateix és privat, lògicament, perquè és un hotel de 4 estrelles, però que, curiosament, el Castell d'Empordà va ser construït pel comte d'Empúries amb aquestes disputes transfrontereres que deia abans, no? Perquè érem en territori fronterer entre el comtat d'Empúries i el comtat de Girona, bé, que pertanyien al rei català, no? De la corona catalano-aragonesa. Es va construir el Castell d'Empordà per anar en contra del castell de la Bisbal, contra el castell del bisbe. Igual que el castell de Montgrí, no? Es va construir, no?, per part del rei, per generar una força contra el castell de Bellcaire d'Empordà, que era del comtat d'Empúries. Per tant, ens movem en una època, no?, a les explicacions aquestes de la visita guiada, no?, amb aquest context històric bastant pel·licós, perquè ens entenguem.
Coincidiràs amb mi que és una època fascinant.
Sí, sí, home, la part medieval, sí, sí, és fascinant. A més, els vestigis, com deia, ja no només a la Bisbal, que és el que de fet parlem, no?, però als entorns de la nostra zona, aquesta, amb les viles medievals de Pere Tallada, Cuilles o Monells, que dèiem abans, no?, i moltes d'altres, aquest passat històric és molt present.
Entenc que en aquestes visites, doncs això, no? Anem visitant, anem coneixent racons del nucli antic i potser també històries i personatges, no?, protagonistes de la història de la Bisbal.
Sí, és evident que la part humana també és important, no? La part del patrimoni, el castell, que hem dit que visitàvem, i llavors es fa un recorregut pel que és els carrers medievals, no?, per tant, de l'antiga part emmurallada de la Bisbal, que, bé, pel creixement urbanístic, com moltes altres ciutats que van tenir un desenvolupament econòmic i urbanístic, doncs van tirar a terra les muralles, no?, i, per tant, van aparèixer nous edificis o van derruir-ne d'altres, no? Llavors, tot el que fa referència a anècdotes, personatges o edificis i un context històric, no?, és clau perquè el visitant que fa la visita guiada, doncs, bé, aprengui, però també gaudeixi de la visita.
Si no m'equivoco, hi ha aquesta programada aquest cap de setmana, i també al desembre, i després continuaran?
Sí, la idea és intentar institucionalitzar o fer bastant fixa, no?, a tot el que és la promoció d'aquestes visites guiades, no?, un cop al mes. Aquí ho fem a través i contractant una empresa especialitzada en visites, en aquest cas és Turismón, no?, una empresa d'aquí de la població en la qual ofereixen visites i és una agència de viatges i, per tant, tenen uns professionals del guiatge, no?, claus pel bon desenvolupament de la visita. I la idea és això, de que ho portem des del 2021-2022 i a veure si podem consolidar al llarg dels anys, no?, aquestes visites.
Clar, i a més, aquest intent, no?, de consolidar això, aquestes visites sobre la Bisbal medieval, a més coincideix mentre s'està celebrant els 700 anys del mercat, no?, que, més, clar, que també va tenir una gran influència en la societat medieval, no?, en aquell mercat.
Sí, sí, és que cau en la mateixa època, perquè fa 700 anys de la instauració del mercat de la Bisbal, no?, a través d'un privilegi reial que va obtenir el bisbe de Girona, en nom de la ciutat, a previ pagament també dels ciutadans, no?, de la població, eh? Vull dir que aquí tampoc sortia res gratuït, eh? Però la part aquesta coincideix i també al llarg de l'estiu, que ara s'ha acabat, diguéssim, s'han promogut una sèrie de visites guiades per part d'aquesta ja directament de l'Oficina de Turisme per conèixer, no?, la història d'aquests 700 anys del mercat, no?, amb un recorregut també pel nucli antic i fent explicacions, no?, en aquest cas, doncs, d'anècdotes i parlant de personatges, per exemple, no?, el que va desaparèixer amb el decret de Nova Planta, com moltes altres coses, el personatge del mercat clau en molts mercats, no?, i en concret també el de la Bisbal era el personatge aquest, el mostassà, no?, que és una paraula d'origen àrab, no?, que vol dir el que compta, el que controla, no?, i després amb la reconquesta dels estats o dels comtats cristians es van incorporar aquests personatges i era el que gestionava el mercat. I aquí en l'arxiu comarcal de la Bisbal es conserva precisament el llibre de la mostasseria, no?, on hi ha tota la reglamentació i totes les condicions per participar en el mercat medieval, tot i que el document és posterior, és més del segle XVII-XVIII, però et dona una mica de peu a veure com era el mercat medieval o segles enrere, no?, a la Bisbal.
Doncs hem obert una mica de boca, hem posat una mica la mel als llavis perquè qui volia apuntar-s'hi en aquestes visites guiades que tenen un preu de 5 euros, que per cert comencen al castell, però si volem apuntar-nos hi hem d'anar directament al castell o podem apuntar-nos d'alguna altra manera?
Bé, prèviament a l'oficina de turisme, en el correu electrònic i en el telèfon, també a través d'aquesta empresa que tenim contractada, que són col·laboradors nostres, que és Turismón, i llavors amb reserva prèvia, bé, normalment no s'han hagut d'anul·lar mai, no?, però d'alguna manera millor amb reserva prèvia per poder tenir una previsió de gent que pugui assistir a la visita i, bé, per una organització millor.
Molt bé. És d'aquelles coses que dius, ho tenim al costat i no ho hem fet mai. Doncs mira, hi ha una nova oportunitat per conèixer la Bisbal medieval aquest cap de setmana.
Sí, Dani, tant que sí, us convidem a tots.
Dani Sabater, que és tècnic de promoció econòmica i desenvolupament de l'Ajuntament de la Bisbal. Gràcies i que tingui molt bon dia.
Molt bé. Gràcies a vosaltres. Bon dia a tothom.
Un minut i mig i dos quarts de nou del matí. Hem de continuar l'informatiu i abans hem explicat alguna notícia sobre Palamós. Ara ens hi hem de mantenir allà perquè hi ha polèmica pel fet que encara no ha obert el centre obert de Palamós. Ho han criticat des de diversos sectors del municipi i en aquest supermatiu podem portar la versió de la regidora d'Acció Social de l'Ajuntament, Ximae Meixal. Assegura que el centre no ha pogut iniciar el servei aquest curs per falta de personal. Maria Alzina.
Aquest centre obert és un servei per nens i infants en risc d'exclusió social. Durant el mes de setembre, just quan comença el curs escolar, els treballadors dels serveis socials del municipi es posen en contacte amb les famílies que poden optar a aquest servei. Així, el centre obert pot obrir les seves portes normalment a principis d'octubre. Tal com declara la regidora d'Acció Social, el procés d'estabilització de places pel centre obert de Palamós va començar el passat mes de juny.
Tot i això, aquest procés encara no ha acabat. Per tant, al centre encara no tenen el personal necessari per poder obrir.
Aquest problema, bueno, és la, van sortir, va començar el procés d'estabilització de places fa uns mesos, a l'estiu, a principis d'estiu, a juny, i encara no s'ha acabat aquest procés d'estabilització, no tenim les places, no tenim el personal, i res, estem a l'espera que el Consell Comarcal en solucioni aquest problema, que s'ha manifestat de que en breu, en unes quantes setmanes, doncs tindrem el problema resolt.
Aquest centre obert, com ens deies, és un espai per nens i infants en risc d'exclusió social i un servei important per a una població com Palamós.
Sí, sobretot pels infants que es troben en una situació de risc. Al centre obert normalment hi assisteixen uns 20 o 21 infants cada curs i es fa un seguiment d'aquests infants i les seves famílies.
No és en si la població, sinó és un servei molt important. Estem parlant d'infància en risc, estem parlant de nens, no?, menors de 12 anys, i és un servei necessari, molt important. Clar, són les úniques persones que tenen, no?, i al final han de tenir els seus educadors, han de tenir el seu seguiment, els ensenyem, no?, la rutina, els hàbits saludables, no?, fem un seguiment amb aquestes famílies, i això ara mateix no s'està fent. I clar, si un problema tu no l'abarques al principi, es fa més gros.
Chaima Metxal també recorda que en el cas dels serveis socials és important disposar dels treballadors necessaris per cobrir la demanda. Per això reitera el mal funcionament dels serveis socials quan no hi ha els treballadors necessaris o s'està pendent de cobrir altres llocs de treball.
Doncs esperem que en algun moment això pugui tornar a obrir aquest espai tan importantíssim pel municipi de Palamós. No ens movem del municipi perquè l'Ajuntament ha aprovat el projecte de reforma del Parc de l'Arbreda. Un parc que està delimitat pels carrers Jacint Verdaguer, el de Cervantes i l'aparcament d'aquesta zona. És un espai, de fet, molt cèntric al municipi.
Aquest equipament acull des de sempre bona part de les activitats culturals a l'aire lliure i principalment musicals que es programen al municipi durant l'any. El Parc de l'Arbreda està dotat d'un escenari fix i compta amb una superfície amb sauló, que és arbrada, excepte a la seva part central, que està pavimentada. També inclou mòduls on s'ubiquen els vestuaris i lavabos i, en un dels extrems del parc, se situa una zona infantil dotada de gronxadors i jocs.
I, de fet, és una zona que necessita aquesta reforma, perquè és allò... Un espai que sembla hi passes i a més hi passa molta gent perquè l'aparcament hi aparca molta gent i passes per allà per anar al centre, per anar cap al nucli antic i realment dius, ostres, aquesta zona... Doncs mira, bona notícia que s'aprovi aquesta reforma que es basa en criteris sorgits mitjançant el procés de participació ciutadana que es va fer l'any passat.
El projecte manté l'essència del parc, però preveu poder enderrocar les tanques i murs que delimiten per tal de fer-lo més obert i permeable amb el seu entorn, amb la finalitat de millorar la seva qualitat com a espai públic. La zona infantil del parc s'ampliarà ocupant part de l'actual aparcament, la qual cosa permetrà augmentar el nombre de jocs actuals. L'espai de sauló arbrat es mantindrà i només s'ampliarà la part pavimentada central situada davant l'escenari per a facilitar la realització d'actes. El pressupost del projecte de reforma del Parc de l'Arbreda és de 175.000 euros i es preveu que les obres puguin començar durant el primer trimestre de l'any que ve i amb un termini d'execució d'uns 4 mesos.
8 i 33 minuts. El pròxim mes d'abril farà 5 anys que Josep Esteve és el defensor del ciutadà de Palafrugell i avança que no repetirà. Ho diuen declaracions a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
També agraeix tot l'equip que l'acompanya en la seva tasca.
I vol repetir-ho.
No, és que jo ja tinc una... Jo la veritat és que estic content del temps que he passat, perquè a la meva edat podia haver-me trobat en situacions que compliquessin poder desenvolupar la feina. Jo crec que ha anat prou bé, jo també m'he trobat bé, però no vull arriscar 5 anys més.
Afirma que s'està buscant un nou substitut o substituta i li agradaria que fos una dona. Cal que tingui temps, gana, sensibilitat i coneixement del municipi i les diferents àrees del consistori. Palafrugell disposa de l'Oficina del Defensor del Ciutadà, una institució imparcial independent que vetlla per garantir el dret de la ciutadania a rebre una bona atenció de l'administració i a la no vulneració dels seus drets. Per aquest motiu, s'atenen les seves queixes i consultes que vagin dirigides a les decisions i actuacions preses des de l'Ajuntament de Palafrugell. Les queixes o consultes es poden fer de forma individual o com a col·lectiu i cal estar empadronat al municipi. Esteve explica que el nombre d'incidències varia depenent del que passa a la localitat, com per exemple els problemes de neteja a l'estiu.
Tenen més servei i aquest servei es tradueix que s'omplen coses a terra i la queixa ve donada que sembla estrany que un poble turístic com és el nostre no tingui un sistema que això es pugui estigui resolt. No?
Per exemple, s'han aconseguit solucions com el canvi d'ubicació dels contenidors.
Aquestes de neteja i així hem aconseguit hem fer entendre doncs, que poder el lloc on estava col·locat aquests contenidors no era més, més idoni i intentem oferir una alternativa sempre, perquè si no és més complicat.
Les queixes s'han de fer arribar per escrit i acompanyades de la documentació pertinent per poder aclarir el cas. Cal indicar les dades personals i prèviament s'han d'haver plantejat a l'àrea concreta de l'Ajuntament. Les queixes es poden fer arribar presencialment a l'oficina o per correu. Per altra banda, Esteve explica que amb la pandèmia hi ha hagut canvis en la manera de treballar que ha dificultat la seva tasca, com per exemple el teletreball.
El problema de la Covid és doncs, un sistema de treball que complica una mica més la nostra gestió, no? Però a part d'això, jo crec que les queixes que nosaltres rebem no en varien massa.
L'oficina se situa al carrer Botines 26 de Palafrugell i s'obre cada dimarts i dijous de les 9 del matí a la 1 del migdia. El telèfon és el 972 01 16 42.
Passen 6 minuts de 9:15. Lewandowski, Feijóo o Lady Gaga entre la quarantena de figures que ha presentat el Caganer.com. L'empresa torroellenca celebra el seu 30è aniversari amb la presentació d'una quarantena de noves figures de fang que aconsegueixen convertir en personatges famosos del món de la política, de l'art, de l'esport, de la ficció o digital.
El futbolista del Futbol Club Barcelona, Robert Lewandowski, el polític Vladimir Zelensky, el cantant Harry Styles, la cantant Lady Gaga, el periodista i streamer Gerard Romero o el personatge d'Eleven de la sèrie Stranger Things són algunes de les novetats que ha presentat el Caganer.com per la temporada 2022-2023. S'afegeixen al nou llistat de figures el canceller alemany Olaf Scholz, la futbolista blaugrana Aitana Bonmatí i el presentador de televisió David Broncano. També els personatges de ficció del Senyor dels Anells, Gandalf, de Mandalorian, de Flash, de Marvel o dels dibuixos com Popeye, Vegeta, l'icònic ninot dels pneumàtics Michelin i el compositor Wolfgang Amadeus Mozart. A més, també s'ha presentat la figura del futbolista del Real Madrid, Karim Benzema, la del polític Santiago Abascal o la del cantant Camilo. Caganer.com ha actualitzat també el caganer de Carles III, que ha passat de príncep a rei d'Anglaterra i té en procés de creació la de Rishi Sunak, escollit recentment com a primer ministre britànic. El catàleg d'oficis també s'ha ampliat amb la incorporació de figures de lampista, director i directora d'orquestra, violinista o violoncel·lista. A més, s'han creat peces d'escacs i un caganer amb un gos. Aquestes noves peces s'han presentat des del mateix taller que té l'empresa a Torroella de Montgrí.
Gràcies, Maria Alzina. De fet, no marxis, perquè encara hem d'explicar que totes aquestes creacions s'han de fer de manera artesanal.
Un dels propietaris de Caganer.com, Sergi Alós, explica que el procés de creació d'aquestes figures comença amb una simple idea.
Decidíem les novetats amb el Tortell de Reis, no? I el decidíem entre la família, no? Pues, va, quin farem aquest any? Pues farem un pastor, farem un Pare Noel, farem una bruixa...
Això una mica més, no? Informal, no?
Això, el més informal de tot, no? Però això era el principi. Ara que ja tenim una col·lecció que arriba a les 600 personalitats diferents, pues que ja ens costa molt més i arribar segons quin públic, pues de còmic, si tens nens petits, pues va molt bé, però el mitjà ja se'ns escapa o el molt adult. Llavors, el que ens diuen a les parades o el que ens demanen any rere any a través de la web, pues una mica anem consolidant totes les demandes que ens van demanant. Sí. No?
Els caganers de caganer.com tenen el distintiu oficial de producte artesà qualificat que atorga el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Tal com explica Sergi Alós, el procés de creació de cada peça és manual i molt laboriós. L'empresa té 3 botigues a Barcelona, una a Madrid i una a Girona, a més de la sala d'exposicions permanents situada a Torroella de Montgrí. Amb l'obertura dels nous establiments es vol desestacionalitzar aquesta figura de Nadal i també assentar-la com un record de viatge pel visitant que ve a Catalunya durant tot l'any. Tot i això, també cal destacar el comerç internacional amb clients francesos, anglesos o americans que compren aquestes figures a través de la pàgina web del caganer.com.
La directora, guionista i productora de cinema Judit Colell inaugurarà la 5a Fira Indilletres. La inauguració serà el primer acte de la primera jornada de la fira, que se celebrarà a 11:15 al pavelló Firal. La programació de la fira es va presentar el passat 25 d'octubre.
A més, 2 hores més tard, a les 12:30, al mateix escenari, Colell també participarà al debat del cinema català. Moderat per Miquel Riera, tractarà els problemes que té el cinema que es fa a Catalunya per fer-lo en català, quines imposicions pateix, quin paper juguen les plataformes en streaming o els grups inversors, així com determinar com es pot corregir. Debats, conferències, tertúlies, contacontes, teatre, concerts, el lliurament del 4th Premi Llucieta Canyada Crítica Literària publicada i moltes presentacions de llibres. Més d'una 40 d'editorials d'arreu dels Països Catalans, 3 llibreries bisbalenques i un total de 44 activitats programades configuren la 5a edició de la Fira del Llibre Indilletres.
Doncs tenim moltes ganes, realment, d'aquesta fira, perquè és un gran esdeveniment de la vida cultural de la comarca. I quan falten 5 minuts per arribar a 9:15 del matí, obrim el repàs esportiu del cap de setmana, començant parlant de futbol, perquè el Palamós buscarà els 3 punts al camp del Bescanó. Només un punt separa ara mateix els dos equips. Els palamosins són 9ens amb 6 punts i el Bescanó 12è amb 5. I per tant, l'objectiu del conjunt blau i groc serà distanciar-se dels gironins i escalar més posicions.
Amb 3 partits perduts i 2 guanyats, els 6 punts actuals serveixen als de Joan Bayona per situar-se a mitja taula com a 9ens, però la voluntat és que el nou projecte aspiri a ser més amunt. El líder, l'Escala, es troba encara lluny, amb 15 punts, però entremig, el Palamós té uns quants equips els que pot atrapar perquè tenen tan sols 1 o 2 punts més que ells, i d'aquesta manera seguir lluitant per ser a la zona de dalt. És el cas de Caldes de Montbui, Figueres o Granollers amb 7 punts, o Lloret i Manlleu amb 8. La visita a Bescanó ha de suposar la continuïtat de la bona ratxa iniciada la setmana passada amb la victòria contra el Bosc de Tosca. Puntuar, i si pot ser amb victòria, serà l'objectiu. El municipal bescanoní acollirà el duel aquest dissabte a les 4 de la tarda.
Doncs molta sort al Palamós, en aquest cas. Parlem ara del Calonge, perquè un Calonge ambiciós apunta al primer lloc de segona catalana. L'important triomf contra el Calaguidó per 3-1 ha reforçat el projecte d'un Calonge que l'any passat es trobava a la tercera catalana i que ara mateix no descarta res. El debut de la categoria està tenint un enorme mèrit i l'equip ja és segon, Sergi.
Exacte, els calongins són segons amb 13 punts i només tenen per davant la Unió Esportiva quart amb 16 punts i empaten amb Tossa i Tordera. Aquesta setmana el Calonge visitarà el camp del Gironès Sàbat, que és 8è i té 5 punts, mentre que el quart anirà al Feu del Malgrat, que és 7è amb 10 punts. La clara i alhora ambiciosa intenció dels baixempordanesos és guanyar el seu partit i esperar que el quart punxi per mirar de retallar els 3 punts de distància i acostar-se més a la primera posició.
En bàsquet baixempordanès, el líder Bisbal Bàsquet rep el Properplast al Findent. El conjunt aragonès visitarà aquest dissabte el pavelló vell de la Bisbal. Els locals volen continuar amb la ratxa de triomfs que els ha permès liderar la classificació.
Sí, i és que els bisbalencs es troben al capdavant de la classificació del seu grup C1 de la Lliga EVA amb només una derrota que va arribar per la mínima contra el Girona B. L'Alfindent suma 3 partits guanyats i 2 de perduts i és actualment 6è. Serà, doncs, un rival complicat, però el sol gironès s'està mostrant com un conjunt molt sòlid en tota la competició. Els de Carles Rofes voldran continuar amb les seves darreres brillants actuacions, en què han aconseguit victòries contundents i comptaran, sens dubte, amb el suport del públic local.
I ara parlem dels equips de tot Girona. Destaquem d'entrada que l'Uni Girona va protagonitzar un partit molt complet que li va suposar un gran triomf a l'Eurolliga. Les gironines continuen invictes en totes les competicions. Davant d'una potència continental com les italianes del Família Xio, l'Espart Girona va tornar a fer aquest dimecres a la nit una exhibició de joc col·lectiu. I aquest diumenge, de nou, canvi de competició per tornar a la Lliga amb un partit complicat i enfrontar-se al líder Casademont de Saragossa.
Segon partit de fase regular d'Eurolliga i segona victòria. 20 punts de diferència al final, 83-63, que, com dèiem, serveixen per continuar invictes en totes les competicions. El partit va ser dominat per les gironines en tots els períodes i al final de cada quart la diferència s'anava fent més gran. Va tornar a destacar la nord-americana Rebecca Garner amb 14 punts, juntament amb Drame, Araujo o Murphy, enmig d'un gran ambient a Fontejau, amb 2.500 espectadors. I aquest diumenge, de nou, canvi de competició per tornar a la Lliga amb un partit complicat. Les de Bernat Canut viatjaran a Saragossa per enfrontar-se al Casademont, que és líder havent jugat un partit més que les gironines i que té 4 victòries i una derrota en 5 partits. Per la seva banda, l'Uni té 4 victòries de 4 partits disputats, ja que encara té un partit pendent contra el Barça Sant Feliuenc que va quedar ajornat. Per tant, aragoneses i gironines es disputaran la posició capdavantera en un duel molt interessant, ja que per darrere hi ha un grup de diversos equips com el Perfumerías Avenida, l'Estudiantes o el Guipúscoa que tenen 3 triomfs i 2 derrotes.
I continuem amb bàsquet, perquè aquest diumenge el Bàsquet Girona visita el líder Barça. Els gironins han encadenat 2 triomfs consecutius i intentaran mantenir la inèrcia positiva i seguir escalant posicions. Per la seva banda, els blaugranes empaten a 5 victòries i una derrota amb Madrid i Canàries, però són primers per fer millor diferència de punts anotats.
En l'aspecte purament esportiu, per part dels gironins, destaca la baixa recent de Josep Franch, una absència important i que està descartat per al duel de diumenge. El base badaloní es va lesionar en l'últim partit jugat a Fontejau contra l'UCAM Múrcia. I un altre dels focus serà el retorn de Marc Gasol al Palau Blaugrana. Gràcies als 2 partits guanyats, els homes entrenats per Aito García Reneses ara ja són 5ens per la cua i, per tant, van deixant enrere la zona més perillosa de la classificació d'ACB. Després d'aquest partit de diumenge a la tarda al Palau Blaugrana contra el Barça, l'ACB atura la competició pels compromisos internacionals classificatoris de la finestra FIBA. I el Bàsquet Girona compta amb els internacionals Kasin amb Croàcia, Miletic amb Sèrbia i Eric Vila, que ha estat citat per primera vegada amb la selecció espanyola. S'espera que tots ells tornin sans i estalvis dels partits de seleccions, ja que el proper partit de Lliga serà el dia 19 a casa contra el Gran Canària.
I pel que fa al futbol, el Girona vol confirmar contra l'Atlètic la recuperació de l'optimisme que va suposar l'empat al Bernabéu. L'empat a Madrid ha reforçat un Girona que, malgrat tot, ha de corregir aspectes del joc. Són factors que l'equip arrossega i que el penalitzen. Cal assegurar més la defensa per aprofitar la qualitat del joc defensiu. Sergi.
El tècnic Mitchell ho destacava en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest divendres. Segons ell, el punt obtingut a Madrid va ser molt positiu per a la imatge de l'equip, però cal seguir millorant per mantenir-se fora del descens. I va advertir de la intensitat del joc de l'Atlètic. Per contrarrestar-ho, la circulació ràpida de la pilota ha de ser una de les claus. El fet de portar 7 partits seguits sense guanyar i no haver aconseguit en cap dels 12 partits de Lliga deixar la porteria a 0 són punts cabdals a millorar. Els gironins sempre han rebut com a mínim un gol en tots els partits disputats. I per la seva banda, l'Atlètic visitarà Montilivi amb uns números d'Europa League, 6è amb 21 punts. El Girona, per tant, ha de fer un pas endavant, ja que si ara es manté fora de la zona de descens, és únicament per la diferència de gols.
Moltes gràcies, Sergi Villena. I és divendres i és moment per recórrer el territori i ho fem de la mà de la guia cultural Sandra Bisbe. Bon dia, com estàs?
Bon dia, Dani, bon dia a tothom.
Com anem?
Bé, molt bé, molt bé.
On ens portes avui?
Mira, avui us porto als Pirineus.
Val.
Als Pirineus, per anar a conèixer una mica la línia P.
Ah, què és la línia P? No ho havia sentit mai.
La línia P és la línia Pirineus, és una línia fortificada que va fer Franco des de Portbó fins a Euskadi, uns 500 quilòmetres, en què va intentar doncs, blindar el Pirineu dels possibles atacs lligat amb la Segona Guerra Mundial. O sigui, just després d'acabar la Guerra Civil, allà l'any 43 comença ja a planificar-ho i el 44 comença a construir tot de búnquers a tot el llarg dels Pirineus, val? per defensar-lo d'un possible doncs, atac, ja fos de les forces invasores durant la Segona Guerra Mundial
si els demòcrates europeus se'ls hagués acudit en algun moment a ajudar a Espanya, no? Ajudar els demòcrates. Aquella cosa que podia haver passat pel cap d'algú, però sembla que no.
Exacte. Doncs, va ser una fortificació brutal. Pensa que Franco tenia ideat, planejat construir uns 10.000 búnquers. Va arribar a construir-ne la meitat. De fet, això, des del 1944, que comença a construir-los, fins a mitjans dels 50, durant aquest període de 10 o 11 anys, està construint tots aquests búnquers de manera secreta, és un secret militar, val? I diuen que és la major obra militar de fortificació construïda a Europa després de la Segona Guerra Mundial, i la major obra d'enginyeria militar a Espanya.
Ostres, això entenc que es pot visitar.
Sí, sí, sí. A més, bueno, jo vaig descobrir-ne molts degut a, saps, al foc de l'Albera del 2012?
Sí.
Degut a aquest foc em van sortir molts que havien quedat completament amagats, val? I realment n'hi ha moltíssims. Tu pots visitar-los pel teu compte. De fet, hi ha una web que si tu busques mapa línia P, tens tots els búnquers que estan localitzats, els tens marcats, i per tant tu pel teu compte pots anar doncs, a descobrir territori. Vull dir que és impressionant. Pensa que la zona de l'Empordà era considerada una zona més dèbil, val? Perquè les muntanyes tenen poca alçada, per tant és de les zones dels Pirineus, tant des d'aquí fins a Euskadi, que està més construïda, que hi ha més búnquers. Aquí se'n van construir a la zona de l'Empordà uns 2.000, val? Perquè te'n facis una idea.
Déu-n'hi-do.
I estem parlant de que en tota la línia doncs, arribem a tenir-ne uns quasi 5.000, no? Per tant, era una zona dèbil i a més, clar, Catalunya era molt republicana i l'Empordà encara més, per tant, hi podien haver-hi molts intents des d'aquesta zona i llavors la van reforçar moltíssim.
Clar, és que em veig per tot arreu, tot el que és Alt Empordà, tota la zona pirinenca de l'Alt Empordà està ple, i de fet, des de Port de la Selva, des de Cap de Creus, Cadaqués...
Sí, sí, no, és espectacular. A més, hi havia uns muntatges molt guapos perquè eren anomenats els centres de resistència, val? Que eren un conjunt de fortificacions construïdes perquè un batalló d'uns 600 homes pogués assumir tot el control defensiu de zones molt concretes, val? Amb les que era dividit el territori, i llavors doncs, cada centre de resistència tenia el seu assentament de comandament, d'observació, que era situat en punts elevats, llavors uns assentaments a cel obert per a ametralladores antiaèries i morters situats també en parts elevades, llavors assentaments d'artilleria que eren molt més grans amb canons antitancs o d'infanteria en punts estratègics de les carreteres, per això se'n veuen molt arran de carretera, vull dir que no et fa falta entrar molt a muntanya, saps, per veure'n. Després tenies els assentaments de combat ja per més armes automàtiques, que són els més nombrosos i que estan molt camuflats, que costa molt de veure'ls. I llavors els assentaments de refugi, que eren excavats a la roca per donar aixopluc a la tropa, a queviures, a municions, el que fos. No? Vull dir que una moguda brutal.
Carai, i això com es pot visitar?
Doncs mira, hi ha llocs en què es fan visites. Per exemple, mira, t'explico el cas de Garriguella, perquè a Garriguella va haver-hi doncs, un estudi d'un arquitecte, l'Adela Geli Anticó, que va fer el llibre Recorre la Garriguella Fortificada, desxifrant els búnquers, arquitectura i paisatge. És un llibre que recomano. I a partir d'aquí doncs, va néixer la idea, doncs, juntament amb la cooperativa de Garriguella, muntar com unes rutes, i es diuen Vins i Búnquers, que això ja convida,
I a més els guies esteu afegint els vins a tot, per fer-ho molt més atractiu, no? Llavors,
home, això sempre anima més, no? Doncs aprens una part de la teva història, no?
Sí, exacte.
I a la vegada doncs vas gaudint d'un tas de vins del territori.
Bueno, clar, és que la zona t'hi porta.
Sí, correcte. Perquè, a més, molts d'aquests búnquers, que en diem búnquers, però esclar, hi havia una mica de tot, que passa que acabem sempre utilitzant el nom de búnquers per generalitzar. Però que, esclar, es van construir enmig dels camps. Clar, hi ha molta memòria oral, perquè hi ha molta gent que encara ho recorda, i que deia el millor camp que teníem a casa, i ens hi van plantar un búnquer allà, val? I aquests búnquers encara són propietat de l'exèrcit. O sigui, tu tens el teu camp, i enmig del teu camp hi ha un búnquer que no és teu, que no és ni teu, o sigui, que... Sí, és molt fort, això. I, el que us deia, aquestes visites guiades... Sí. Aquí, per exemple, a Garriguella, ho munta a la cooperativa de Garriguella, juntament amb aquesta arquitecta. Llavors, és una ruta fàcil per a tots els públics, de 2,5 quilòmetres caminant entre vinyes, val? I llavors, doncs, això normalment ho fan el segon diumenge de cada mes. Per exemple, el 13 de novembre, ara aquest 13 de novembre, doncs, hi ha una visita. Però, això aneu-vos informant, perquè, ara tenen visites programades fins a finals d'aquest any, o sigui, el 13 de novembre i l'11 de desembre, però després, de cas, l'any que ve encara no s'ha obert calendari. I aquí veus una part, perquè, per exemple, no sé, per dir-vos una cosa, a Darnius, Montroig, un centre d'aquests de resistència anava a composar, per exemple, perquè ens fem una idea, de 16 metralladores, 36 fusells metralladors, un canó contra carro, 4 morters, 3 metralladores antiaèries, 2 canons d'infanteria, un observatori de batalló... Vull dir que, realment, o sigui, un centre d'aquests, potser hi havia 70 búnquers, no?, tot vol, no? Doncs que complien, doncs, cada búnquer la seva funció. I després també, per exemple, la zona de Cadaqués, també en pots veure, Camprodon, de fet, tota la línia de Pirineus, sí. És molt interessant d'anar-hi. I ara, per exemple, aquest any, a la Jonquera, també s'ha muntat unes sortides, que a més aquestes són gratuïtes, a Garriguella les de pagar, tens l'arquitecte, la mateixa arquitecta que ha fet el treball d'investigació, que és la que t'acompanya, vull dir que sap el seu valor. I a la Jonquera, com que la iniciativa surt del museu, doncs fan unes sortides gratuïtes en què doncs pots anar també a uns 3 búnquers que hi ha bastant a prop, o sigui, pots anar des del centre del poble i pots anar-hi caminant, ells també t'acompanyen. Val? I te fan aquesta visita a 3 espais fortificats, i això ho fan l'últim diumenge de cada mes. I pots veure l'exposició permanent del Museu de l'Exili, i després a les 12 te'n pots anar a veure els búnquers que estan a 1 quilòmetre del museu.
Molt bé, doncs aquesta línia P, que confesso que desconeixer, segurament molta gent desconeix, però que també és fascinant pel pes històric.
I tant.
Sandra Bisba, moltes gràcies, que vagi molt bé, i fins la setmana que ve. Bon cap de setmana.
Igualment, una abraçada.
Adéu, moltes gràcies. Adéu. Acabarem aquest supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Primera meitat de divendres amb cel entre mig i estones força tapat i fins i tot algun ruixat cap al migdia. Localment pot anar acompanyat de tempesta. A partir de la tarda i nit entra aire fred del nord amb tramuntana de moderada a forta intensitat. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès dos avisos de perill al Baix Empordà vigents a partir d'aquesta nit i per tot dissabte. El primer referent a cops de vent que poden superar 70 km per hora i el segon alteració marítima amb maregassa al Cap de Begur. L'ambient serà doncs més fred aquest divendres i també dissabte, si bé el cap de setmana serà en general assolellat i diumenge ja no farà tant de vent, amb tendència a una recuperació de la temperatura a principis de la setmana vinent.
Gràcies Albert, gràcies a tots. Nosaltres tornem dilluns. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.